L'Ajuntament protegirà la identitat del nucli antic de Sant Andreu. El consistori aprova inicialment el pla per preservar el nucli històric de Sant Andreu i que recull les principals reivindicacions veïnals. Amb el pla es desafecta 240 habitatges i s'augmenta d'un 20% la superfície qualificada de zona verda. Protegir el nucli antic de Sant Andreu, mantenir-ne l'essència i revitalitzar-lo són les propostes i les intencions d'aquest projecte. Aquest és l'objectiu de la modificació del Pla General Metropolità, MPGM, que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment. Un pla que posarà en ordre la trama històrica, en millorarà la mobilitat i incorporarà nous eixos cívics per a vianants. En total, amb el pla es desafecta un total de 240 habitatges dels 300 que estaven afectats amb el planejament vigent i s'augmenta d'un 20% la superfície qualificada de zona verda. Segons el regidor del districte, Raimon Blasi, el pla recull el 90% de les reivindicacions veïnals. El mateix pla proposa millorar l'eix cívic de Sant Andreu, reconvertir en eix cívic longitudinal l'eix viari dels carrers d'Irlanda, Pere Secchi i Bascònia i reconvertir la reserva viària de Sant Andreu en un altre eix cívic, en aquest cas transversal, d'est a oest, per millorar la connexió amb els equipaments de Can Dragó, Can Fabra i Fabra i Coats. Volem fer barris productius de velocitat humana dins d'una ciutat d'una més alta velocitat i Sant Andreu és un dels llocs on això es pot fer d'una manera més evident, preservant-ne la identitat, ha dit el tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives. El pla pretén qualificar de zona de nucli antic de Sant Andreu la major part de les illes que componen l'àmbit del pla ja qualificades de nucli antic, qualificar les finques que han de formar part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg del Districte de Sant Andreu i limitar les zones de densificació. També preveu la necessitat de dotar el barri d'un centre social, un casal d'infants amb ludoteca, un casal de joves, una residència per a gent gran i un centre de dia. El pla també preveu la integració del barri en vista del conjunt de transformacions previstes pel corredor Sant Andreu Sagrera, que modificarà l'entorn i suposarà l'obertura del barri cap al llevant de la ciutat. Després d'aquesta aprovació inicial, s'obre un període d'informació pública de 3 mesos per permetre la participació dels ciutadans. A partir del gener es posarà en marxa una aplicació que permetrà obtenir una fitxa informativa amb les dades detallades per parcel·la i un sistema d'atenció personalitzat a la seu del districte de Sant Andreu i al Departament d'Informació Urbanística, diagonal número 240. Està previst que se'n pugui fer l'aprovació definitiva el novembre del 2012. D'altra banda, per executar el conjunt de les actuacions es preveu un termini general de 10 anys i una avaluació econòmica global de 21,6 milions d'euros.
Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'FM. Això és Tot un Poble, que us parla i acompanya Cristian Roldán i Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un Poble amb Jordi García.
Doncs, com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant del Consell Plenari del Districte de Sant Andreu.
Avui, a les 7 de la tarda, es realitzarà l'últim Consell Plenari del Districte de Sant Andreu de l'any. Serà a la plaça Orfila i estan convidats tots els veïns interessats a conèixer l'estat del districte.
Uns veïns que han sortit al carrer descontents per les reformes en els autobusos Tuxal. Hem de dir que l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar lamenten en un comunicat els canvis en els itineraris dels autobusos Tuxal en vigor a partir d'aquest dilluns, és a dir, des d'ahir, i es queixen que el B20 deixa de passar per Sant Andreu i que el B22 desapareix totalment. I ara parlem d'una altra informació i tractem doncs, una de les notícies que, sens dubte, obren avui a la premsa que podem trobar al carrer. La T10, el títol de transport públic metropolità més utilitzat, s'encarirà a partir del mes de gener 1 euro.
L'increment és el més elevat, d'un 12%, des que fa 10 anys que es va crear el sistema tarifari integrat i costarà 9,25 euros a partir de l'1 de gener a la primera zona. El bitllet senzill s'arrodonirà als 2 euros, amb un increment del 38%, mentre que la T5030, 50 viatges en 30 dies, també tindrà un encariment del 10%, 3 euros i mig més. La justificació del govern de la Generalitat és que cal afavorir progressivament els títols de transport que permeten fer un nombre il·limitat de viatges, perquè es tracta de premiar la recurrència dels usuaris. Per aquesta raó, es rebaixa d'un euro el preu de la T+, i de 5 euros el preu de la T-trimestre. També es mantenen les bonificacions socials del transport, de manera que l'abonament T jove serà un 16% més barat en totes les zones. L'abonament T12 el podran utilitzar també nens de 13 anys i els aturats tindran un dret de descompte del 50% en l'abonament trimestral a partir de l'1 de febrer. La raó de fons de l'encariment històric de la T10 és que aquest títol representa el 70% de la recaptació en el transport públic metropolità i que la falta de diners de les administracions ha convertit en un carreró sense sortida, un sistema que cada any els costava més diners de mantenir. Si fa 10 anys la subvenció pública representava la meitat dels diners que costava el transport, perquè l'altra meitat es recaptava amb els bitllets, la construcció de la línia L9-L10, el tram Besòs i el tram Baix, l'ampliació de la línia 3 i la línia 5, la posada en servei dels títols socials i el servei ininterromput de metro i ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dissabte a la nit han desequilibrat el cost i l'aportació pública. Aquest any, el sistema públic de transport costarà 1.258 milions, dels quals les administracions n'aportaran 727. El repte del sistema és reequilibrar l'aportació pública amb una recaptació que avui ja només cobreix el 40% del cost, i el govern català s'ha proposat que el 2012 sigui el primer exercici en què es fa un pas ferm cap a aquest objectiu.
I per fer possible, el govern ha donat un toc d'alerta als operadors perquè redueixin un dèficit d'explotació que enguany es situarà al voltant dels 88 milions. Doncs hores abans que el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, en Lluís Recoder, presentés l'increment de tarifes aprovat pel Consell d'Administració de l'ATM, l'operador barceloní TMB anunciava la reducció de 56 milions d'euros en vista a l'any vinent, en un exercici de retallada que suposarà reduir el servei de metro en les hores vall durant la setmana i encara més dissabtes i diumenges. D'altra banda, el metro continuarà operant les nits del dissabte, però Ferrocarrils de la Generalitat deixarà de prestar aquest servei en el tram barceloní de la línia del Vallès, tal com confirma el mateix secretari de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. El metro, ininterromput els dissabtes a la nit, no se sacrificarà si no es dona una situació extraordinària, un fet que no descarten.
I és que els ajustaments de les operadores i l'increment de tarifes s'han abordat comptant que el govern espanyol només reduirà 71 milions la seva aportació. De fet, el conseller insistia ahir que bona part del problema prové d'aquesta reducció progressiva de l'aportació estatal, que fa 2 anys arribava fins als 200 milions d'euros i que es preveu que sigui només de 113 aquest any vinent, una reducció del 43% i mig que, segons Recoder, ha obligat la Generalitat a incrementar en uns 20 milions la seva aportació fins a situar-la en els 300 milions, mentre que l'Ajuntament de Barcelona n'aportarà 7 més fins a arribar als 80. La subvenció de l'àrea metropolitana de Barcelona es mantindrà en els 94. Una situació extraordinària que no descarta el govern i el que no descarta el govern, perdó, és que l'Estat acabi aportant menys dels 113 milions previstos. Si això passés, caldran mesures extraordinàries que tornarien a posar el metro nocturn en el punt de mira.
I si us sembla, parlem ara de l'escola La Maquinista, que sortirà demà al carrer per fer sentir les seves veus.
Demà, a 6:15, el CEIP La Maquinista sortirà al carrer amb la intenció de tallar-lo davant el que consideren una passivitat de l'administració, que segons diuen els convocants és incapaç de donar una solució en l'adjudicació definitiva del terreny, tot i que es va comprometre a donar una resposta abans de final d'any en boca del regidor de l'Ajuntament, el senyor Raimon Blasi. Així com també sobre l'ampliació del terreny actual de cara al curs vinent. Els responsables del CEIP La Maquinista creuen que tot han estat promeses.
I d'altra banda, volem parlar-vos també del que és la zona, l'àrea verda d'aparcament, que serà gratuïta per als residents que no hagin tingut multes en un any.
La gratuïtat en l'àrea verda per als veïns que s'hagin portat bé és la principal novetat en la llista d'ordenances fiscals presentada pel govern de Trias, com a base per a la negociació que manté amb el PP de cara a la seva aprovació. El 70% dels 260.000 habitants acreditats a Barcelona per poder aparcar a l'àrea verda del seu barri abonant un euro setmanal no han tingut multes per infraccions amb el vehicle en l'últim any i, per tant, podrien beneficiar-se de la mesura, que el govern calcula que comportarà ingressar 600.000 euros menys. Això es compensarà amb les pujades per als no residents del 2 al 2,6%, depenent de la zona, i en l'àrea blava, que la pujada oscil·la entre l'1,8 i el 4,1%.
Hem de dir que pel que fa als impostos, l'IBI puja com l'IPC, és a dir, el 3%, i se li aplica una pujada al tipus impositiu del 0,75 al 0,77 del valor cadastral. També hem de dir que l'impost sobre plusvàlues i el de circulació continuen congelats, el de construccions puja a ritme d'IPC, però se li aplicarà un 30% de bonificació si l'obra genera ocupació. És un dels descomptes amb el que el govern vol incentivar l'activitat econòmica. La llista inclou també una bonificació del 20% de l'IAE, de l'impost de successions, per a empreses que incrementin un 10% o més el nombre de contractes indefinits, i una bonificació del 50% en les transmissions de parades de mercats de pares a fills o cònjuges, o un augment de 10.000 a 24.000 de l'import, per sota del qual no cal presentar garanties per poder ajornar o fraccionar pagaments.
L'executiu també preveu eliminar la taxa de llicències d'obres menors. D'altres no desapareixen però es congelen: la taxa del clavegueram, la de guals, la de vetlladors i la de quioscos, a excepció dels de la Rambla. La que sí puja és un 1,5% i és la taxa de la grua.
I atenció, perquè avui és l'últim dia en què podreu gaudir d'una exposició, i és que Can Fabra mostra pintures per plantar cara a la sida.
Antoni Tàpies, els germans Moscardó, Miguel Gallardo, Guinovart, Miralda, Mariona Millà, Mariscal, Santimoix, Frederic Amat, més d'un centenar d'artistes participen de manera desinteressada en Art Solidari contra la Sida, una exposició que organitza cada any per aquestes dates nadalenques l'associació AEC Gris, que treballa per a la reinserció de persones que pateixen problemes amb les drogues i malalties associades com la Sida. La mostra posa a la venda obres cedides per tots aquests pintors amb un doble objectiu: conscienciar la societat i recaptar fons per als programes que porta a terme l'entitat, i aquests dos, perdó, el cartell de l'edició d'aquest any, la número 19, l'ha realitzat el fotògraf Perico Pastor, L'exposició és oberta al públic per a visites i per a les possibles compres dels que s'animin a fer un regal original i artístic fins avui al Centre Cultural de Can Fabra. Recordem que es troba al carrer del Segre número 24.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa i tornem tot seguit.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs avui hem començat el programa parlant de números, i qui sap més de números a la nostra vila, aquí als barris de Sant Andreu? Doncs els comerciants, i precisament doncs parlem amb els comerciants de la Sagrera. Ho fem tot seguit, en el moment. Ara.
Hola, bona tarda, estic aquí amb en Xavier, amb el president de l'associació de comerciants de Sagrera. I bueno, per començar ens agradaria saber la història una mica d'aquesta associació.
Bueno, la història de l'associació és com suposo que la majoria d'associacions de comerciants, simplement que centrades en el barri de la Sagrera. Estem parlant de que és una associació que porta des de l'any 1995, vale? Encara que bueno, jo et puc parlar per lo que porto des de la Junta, que és fa escaig un any i mig, eh? Però bueno, l'altre ho sé de buides i de la banda històrica, eh? Però bàsicament s'ha centrat sempre en la defensa de los interessos del petit comerç de la Sagrera, sobretot primer per avalar la gent de la importància que té el comerç en el barri, i per l'altra banda per intentar fer coses entre nosaltres d'una manera, diguem, d'intercooperació, no? De poder fer compres conjuntes, de poder fer ofertes que puguin ser beneficioses, perquè el comprar conjuntament surt més econòmic i per tant pots fer millors preus als clients. I bueno, aquesta és la història de la associació.
En què es basa, o sigui, què feu en aquesta associació?
Mira, el que estem fent en aquests moments era, per una banda, seria tot el tema de lobby, entre cometes, de defensa dels interessos, per exemple, tot el tema de les obres. Com sabeu, a la Sagrera estem inundats d'obres, i tots els barris tenen obres, o estan tenint, o estan començant, en la Sagrera encara més. Per què? Perquè s'ha ajuntat tot el tema de l'intercanviador del metro, con totes les proves que a partir de la por que havia lo del túnel del Carmel, de repetir totes les proves que van fer del foradal del metro, s'ha ajuntat amb l'estació de l'AVE, clar, més les obres que s'han fet, diem, de manteniment com en qualsevol altre barri, no? Tot això, més obres en la Meridiana per l'estació de Rodalies. El tema aquello de la nova centralitat de Barcelona a la Sagrera, pues ens ha afectat molt els comerços, perquè clar, no és el mateix passar un carrer ple de bastides i ple d'obres que tens que desviar i anar expressament, que no, quan vas passejant en altres llocs, pues puguis comprar. Per una banda ha sigut això, o sigui, defensa dels interessos dels comerciants, de que no et fiquin un contenidor davant de l'aparador, bueno, tot el tema de les obres, la problemàtica del soroll, bueno, també de temes d'inseguretat, que ara fa poc s'han aprofitat les obres, però la gent se colava per les bastides a diferents pisos. O sigui, una banda seria això, no? De negociació, de pressió, de denúncia, depèn del cas, davant de les institucions per tot el tema d'obres que ens afecten. Això, potser altres associacions de comerciants no ho fan tant, però nosaltres és quasi un constant per el muntó d'obres que tenim. Per l'altra banda serien serveis als associats. Típic, pues la societat que diu, bueno, i com ho tenim que fer per fer o de l'impost d'escombraries, o una consulta sobre com ho tenim que pagar no sé què, o per què si està net o està brut bueno, les consultes aquestes típiques, no? Del dia a dia. I després, un altre part important per nosaltres era tot el tema de que la gent no se'n vagi a altres barris a comprar, o al centre de la ciutat, i que compressin a la Sagrera, no? per fer barri. Què ha passat? Pues bueno, estem mai fent, pues, des d'ofertes de, bueno, cada 10 euros que compris un cupó que tindràs un descompte, que si vales, que si vendes loteria entre nosaltres, tota la banda aquesta de promoció del comerç en aquest cas concret, de repartir un mapa desplegable amb tots els comerços de la zona, perquè vegin que hi ha diferent varietat en tot el sector del comerç a la Sagrera. Per això seria una banda, no? I després l'altra banda seria més interna, que seria la intercooperació de poder fer compres conjuntes, de negociar, de que jo que sé, si hi ha entitats bancàries que ja ens cobren un munt de comissions per la targeta de crèdit, pues no és el mateix que vagi una sola persona o una sola, un solo comerç que no digui nom de 50 comerços, pues podes negociar millors preus, no? Això seria el que estem fent més o menys. Una banda és denúncia, pressió de fets que ens afecten com la sobra, una altra banda és intercooperació entre nosaltres, i una altra banda és tot el tema de fer coses conjuntes per promocionar el comerç en base a ofertes, a base de promocions, etc.
Quins plans de futur té aquesta associació?
Els plans de futur és aguantar com puguem el tipus i és més que suficient en aquest temps, no? O sigui, pel tema de crisi, més el que comentava de les obres, pues ja tenim més temps suficient fotudets com per com a mínim és aquello de mantenir-nos i anar fent les campanyes que t'he comentat dia a dia i si... i no sé si, bueno, si aconseguim més associats, pues podem tenir fer més coses i a partir d'ahí fer més. I però el futur seria aquest, mantenir les campanyes que es fan de les ofertes de descomptes, de sorteos, de tota aquesta banda i mantenir les coses. Els plans de futur, nosaltres el que ens hem marcat per aquest any és, a part de aguantar com a associació, per què? Perquè clar, per el tema de crisi hi ha moltes botigues que es donen de baixa, no de l'associació, sinó de l'activitat econòmica, per tant, clar, no anem a més, eh? O sigui, com a mínim la idea és mantenir-nos i si aconseguim millors associats, pues meravellós, no? O sigui, això és una banda. Luego tenim engegat tota la banda que ens ha costat més, tota de noves tecnologies, entre cometa lo de noves tecnologies perquè ja són antigues, però per alguns comerciants encara estan que si no tenen ordinador, perquè facis una idea, pues per ells tenir una pàgina web pues és un gran logro, no? O sigui, tota la banda de formació per la gent que sàpiga pues, la utilització d'aquestes tècniques i de potenciar la pàgina web que tenim, eh? O sigui, www.sagrera.es, que és on estan les diferents botigues que han volgut ficar-se en la pàgina web, eh? O sigui, entre mantenir-nos això i més el tema de formació i seguir les mateixes batalles d'aguantar tot el tema d'obres, això és el que ens hem plantejat.
Bueno, i per últim, he llegit una notícia on posa que es pot utilitzar una llibreta de descomptes.
Sí, mira, lo de la llibreta de descomptes és el que comentava abans, és una oferta que si tu compres com a client una compra superior a 10 euros, amb aquest 10 euros te donem un cupó, aquest del logotip de la SAC, i et donen una cartilla, eh? Con esa cartilla tu vas enganxant les enganxinetes aquestes de los cupons, i quan la tens omplerta, que sembla que són 64 cupons, vale? Pues te donem, no recordo, sembla que són 24 euros en compra en qualsevol dels establiments de la zona que estiguin associats, no? Això per nosaltres, primer per client, pues bueno, són 24 euros de descompte en qualsevol compra, per nosaltres està bé i per l'associació també, perquè va obligant a la gent a mirar les botigues que en l'aparador surt el logotip nostre, que són les que tenen la cartilla. I un dels requisits és que hi hagi com a mínim 3 botigues diferents dintre els cupons. O sigui, si és un client que solo compra aquí o compra en el foro, compra on sigui, no serviria. Entonces, també les obliga a anar a les diferents botigues, sigui les que siguin, mínim 3, no? O sigui, si compleixen el requisit d'omplir tots els cupons més 3 botigues diferents, doncs ara estaran en l'obsequi dels 24, ara no sé si és 24,70, volia fer una de cèntims de regal que pot comprar ahí sí, indistintament, en qualsevol de les botigues. L'hagin donat cupó, no l'hagin donat cupó o no hagin anat mai a la vida. És una manera també de potenciar que la gent compri entre nosaltres, que compri a la Sagrera, que era la funció principal de l'associació.
Bueno, doncs, moltes gràcies.
A vosaltres.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i qui tenim ara mateix és els Mossos d'Esquadra i ben representat per el Nacho Iglesias. Molt bon dia. Doncs avui ens has de presentar a la intendent dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu.
Sí, l'intendent ens va demanar que ens apropéssim i volia presentar-se i bueno, avui li hem demanat que ens acompanyin.
Molt bé, doncs parlem amb ella, entres a la plana. Quina és la teva funció aquí a Sant Andreu?
Hola, molt bon dia a tothom. Bé, la meva funció, sóc la cap de la comissaria de Sant Andreu. Uh-huh. Llavors de mi depenen doncs, tots els efectius que treballen a la comissaria, donem tots els temes de seguretat ciutadana, tota la seguretat ciutadana del districte depèn de mi, i també fem tot el que és investigació bàsica de delictes que tenen lloc aquí en el districte de Sant Andreu.
Per a quin tipus de delictes són els més comuns que tracteu?
A veure, el primer que tinc que dir és que no estem en un districte on tinguem delictes realment greus o alarmants. Patim les mateixes problemàtiques que hi ha a tota la ciutat. Bàsicament, delictes contra el patrimoni és els fets que tenen més incidència actualment al districte. Després també doncs, tenim delictes contra la seguretat del trànsit o delictes de bàsicament també el que està ara de violència domèstica, violència de gènere, però també hem de dir que no estem en un barri ni molt menys conflictius. Aquest seria el primer missatge que hauríem de donar.
Amb lo de violència de patrimoni, com era?
Delictes contra el patrimoni, delictes i faltes contra el patrimoni. Estaríem parlant de robatoris i furs, bàsicament, danys, estafes, estem parlant de tot aquest ventall, robatoris interior de vehicles. Això serien els delictes contra el patrimoni, que són els més habituals que tenen lloc aquí i en principi a la ciutat.
Perquè hem de dir que al barri de la Trinitat Vella, comencem parlant del barri de la Trinitat Vella, a la zona de la presó en aquests moments s'està donant el tema de les drogues i és potser un dels temes que més preocupen als ciutadans d'aquí de la Trinitat. No?
Bé, tenim delictes contra la salut pública, hem de tenir en compte que tenim delictes contra la salut pública a Trinitat Vella, i a Sant Andreu, i a la Sagrera, i a Navas, a Salut Pública hi ha a diversos punts. Sí que és cert doncs, que aquí hi ha hagut una problemàtica concreta de persones que es belluguen pel barri de la Trinitat, que han anat a comprar doncs, en algun punt de venda que hi ha hagut aquí en concret. Gent que a més és molt visible doncs, perquè són els que estan més deteriorats i visualment doncs hi ha aquesta sensació. Però bé, tenir en compte que delictes contra la salut pública no són temes exclusius del barri de la Trinitat Vella. Hi ha moltes més zones que també tenim aquesta problemàtica.
Perquè el que són robatoris, furs pel carrer, això com ho tipificaríem com a delictes a persones, no també?
No, això són delictes contra el patrimoni. L'únic que dintre dels delictes contra el patrimoni doncs podem diferenciar el que són robatoris amb força, el que són robatoris amb violència i intimidació, el que serien els furs o uns danys o unes estafes, tot això són delictes contra el patrimoni. O sigui que hi ha tot un ventall que ja estan regulats dintre del Codi Penal que els qualifica com a tal. I després també determinades quantitats o si no hi ha violència i intimidació doncs podríem parlar ja de faltes que són fets molt més lleus entre cometes. Val?
I quina diferència hi ha entre les faltes lleus, les greus?
A veure, les faltes estem parlant, quan parlem de faltes contra el patrimoni, quan estem parlant de furs, diríem que les faltes són fets que es produeixen sense violència i intimidació, sense l'ús de la força, i estem parlant de quantitats de menys de 400 euros. Llavors parlaríem de faltes, de furt. Si la quantitat és de més de 400 euros, estaríem parlant d'un delicte de furt, sempre i quan amb els mateixos condicionants, que no hi ha ni violència i intimidació ni tenim força amb les coses. Quan tenim alguna d'aquestes condicionants, llavors ja estem parlant de delicte de robatori amb força, de delicte de robatori amb violència i intimidació, clar, hi ha tota una sèrie de gradació i una sèrie de condicionants per poder-ho tipificar com a delicte, com a falta, i dintre d'aquests graus pues, d'una tipologia o d'una altra.
Heu vist que hi ha diversitat entre els barris del districte en aspectes?
Sí, jo quan vaig arribar aquí el que sobretot em va cridar l'atenció, jo en una altra etapa de la meva carrera professional vaig estar com a comandament màxim al barri de les Corts, al districte de les Corts, i m'ha sorprès la diferència entre aquests dos districtes, no? Aquí a Sant Andreu el que m'he trobat són barris amb una entitat i amb un pròpia molt marcada, amb associacions molt, a part de reivindicatives, també que treballen molt pel barri. La gent se sent té molt sentit de pertinença en els diferents barris en els que viu i on es mouen molt i compren, i això m'ha sorprès, perquè realment són dos districtes molt diferents. Llavors, la gent d'aquí de Sant Andreu, sigui del barri que sigui, estima molt el seu barri, treballa molt pel seu barri.
Sí. Sobretot barris com Trinitat Vella o com Sant Andreu, aquests són els que, diguéssim, que tenen una personalitat ben marcada.
Sí, molt pròpia, molt pròpia, perquè la gent se sent molt orgullosa d'on viu i se sent molt seu al barri. Les entitats realment, tant les associacions de veïns com les de comerciants, i també són molt actives, o sigui, fan moltes coses pel seu barri, per millorar l'entorn i per fer més activitats, i realment és una cosa que t'agrada veure, i és molt gratificant.
De fet, nosaltres des de la Fundació Trini Jove el que fem és treballar molt amb gent doncs, que tenen algun risc d'exclusió social, no? I això s'ha de continuar treballant perquè la gent doncs, pugui realitzar la seva tasca diària sense tenir problemes com poden ser doncs, el tema de drogues, perquè després aquesta gent que ha passat doncs, per algun moment de la seva vida per una drogadicció, doncs després incorporar-la a la societat és una mica complicat, no? I això és el que d'alguna manera fem des de la Fundació, i clar, també és important doncs, que vosaltres veieu com van evolucionant les persones i que possiblement alguns els hagueu tingut en alguna llista, però ara doncs, ja van recuperant.
No, a veure, activitats com aquesta realment són molt importants, i més a l'època que vivim, on el risc d'exclusió social cada vegada és més alt, doncs perquè estem en un moment realment molt difícil. Activitats com aquesta, iniciatives com aquesta realment són importants. El que jo us he de dir, nosaltres no tenim llistes amb ningú, no tenim llistes negres. A veure, el que treballem és amb persones que bé, en un moment donat de la seva vida doncs tenen un mal moment, i el que sí que és cert que a veure, sí que tens doncs, persones amb antecedents, i que a vegades doncs, quan detens una persona o identifiques una persona doncs tens un historial a darrere, però us asseguro que no tenim llistes amb persones de dir allò amb la llista negra que anem fent creuetes, no treballem d'aquesta manera.
Molt bé. Doncs, bueno, sí, Christian.
Creieu que el barri, amb totes les activitats aquestes d'identificació amb el barri mateix, diguem, ajuda a la vostra feina, a la vostra tasca? Hi ha bona relació, diguéssim, amb els comerciants, amb el...
Evidentment, nosaltres treballem, nosaltres som un element ja finalista de tot un procés, no? Llavors, quan hem d'intervenir nosaltres perquè les coses ja han anat molt malament, evidentment, si hi ha associacions, entitats que treballen el conflicte, perquè nosaltres no deixem de treballar conflictes, que poden reconduir aquest conflicte abans de que intervenim nosaltres, per això per nosaltres és molt important. Després també nosaltres treballem amb informació, amb el que la gent, amb les inquietuds que té la gent, amb la sensació que té la gent. Moltes vegades treballem amb sensacions d'inseguretat, perquè moltes vegades treballem amb problemàtiques que realment no són reals, perquè objectivament no hi ha problema, però subjectivament la gent sí que pensa que hi ha un problema. Llavors treballem molt amb aquest contacte. Per nosaltres és bàsic el contacte amb la gent al carrer, amb els comerciants a la botiga, amb les entitats, amb les associacions, que ens donen una aproximació a una realitat d'una problemàtica que està passant en un territori en concret. I ja et dic que moltes vegades pot ser una sensació i altres vegades un problema real. Per nosaltres necessitem conèixer. Nosaltres, si no tenim dades, si no coneixem, és impossible treballar. Moltes vegades treballes amb, dius, bueno, les denúncies. Si una persona en un moment donat doncs, té una problemàtica que pateix un robatori i no ens ho denuncia, per nosaltres no passa res allà. Llavors és bàsic que la gent, per una banda, denunciï, perquè nosaltres podem tenir una aproximació amb una problemàtica real del lloc. Però les altres vegades és, jo que sé, gent que es mou en un entorn que sembla raro, doncs també necessitem aquesta informació perquè nosaltres puguem conèixer i puguem estudiar la zona i de dir, bueno, doncs passa o no passa, o realment sí que s'està donant una problemàtica o no s'està donant una problemàtica. Moltes vegades informació real de gent de dir, escolta, està passant això, doncs anem a treballar-ho. I moltes vegades les solucions que donem als problemes no són únicament policials, necessitem de la col·laboració, de la implicació d'entitats i associacions perquè tots junts puguem trobar la solució a un problema que s'està donant en una zona, i treballant tots junts és molt més fàcil per tots doncs, solucionar determinats problemes, no? I bàsicament les entitats com vosaltres són importantíssimes, el treball previ al conflicte.
Clar,
perquè no arribi allò a arribar a una situació que haguem d'intervenir la policia com a servei finalista ja quan ja la cosa s'ha desmadrat de tal manera que ja no hi ha altra solució que la intervenció policial, no? Sobretot el treball amb gent, el que dèiem, el que comentava el teu company, no? Que sobretot el risc aquest d'exclusió social, gent que pot arribar a traspassar aquella barrera, si aquest treball es pot fer des d'abans i evitar que es traspassi aquesta línia cap a problemes de que ja entri dintre d'una infracció penal i de més, si podeu intervenir vosaltres, si no interveniu nosaltres, doncs tot això millorarà molt més.
I tot això també ho porteu a la pràctica amb activitats de prevenció, amb informacions?
Amb activitats de prevenció, amb treball coordinat amb diferents entitats i associacions, amb consells de seguretat també en el ciutadà i en els comerços perquè doncs puguem evitar abans de que es produeixi doncs potser amb quatre mesures que una persona pren doncs evita que pugui ser una víctima. Doncs clar, tota aquesta també és la nostra feina. Fins fa uns anys el paper de la policia o la visió de la policia en aquells senyors que reprimien, que no sé què.
Sí,
clar, nosaltres intentem, no som un element estrany a la societat, nosaltres som un element més dintre de la societat.
Clar, perquè no només hi ha patrulles, dins dels Mossos hi ha molts
serveis, o sigui, dintre dels serveis que jo porto actualment a la comissaria hi ha les patrulles que diem nosaltres de reacció, que qualsevol incident de la sala les avisa i atén un incident. Hi ha les patrulles de proximitat, que aquests fan molta més serveis de prevenció, de patrullar al carrer, de parlar amb el ciutadà, de parlar amb els comerciants, de recollir aquestes inquietuds del carrer, de la gent, d'ajudar o de derivar, potser preguntes d'un moment donat d'una persona, escolta, mira, doncs em passa això, doncs intentar derivar en primera instància diferents problemàtiques. Tenim els grups de relacions amb la comunitat, aquí en el Nacho i el Jordi, que sí, són els que tenen també molt tracte amb vosaltres, doncs, de fer tots aquests contactes amb entitats, amb associacions, de donar aquests consells a través de mitjans de comunicació, a través d'escoles o de més, i després tenim els serveis d'investigació, i a veure, tenim tot un ventall de serveis, i el que volem és apropar-nos, o sigui que la gent tingui confiança en la policia.
Sí, sí, és que és el seu, perquè si no hi ha, bueno, no sé, hi ha molta reacció negativa a vegades contra els Mossos.
I a veure, la principal funció nostra no és la de ser reactius, hem de fer una bona prevenció, o sigui, el més important és fer una bona prevenció perquè després no tinguem que fer una reacció, i és bàsic fer una prevenció a tots nivells, no? Per evitar després que les conseqüències, i després també doncs, que la gent o que els nens entenguin que la policia és un servei que estan aquí per ajudar. Jo a vegades, i això ho dic moltes vegades, vas d'uniforme i la típica mare que li diu al nen, ai mira, cuidado que està aquí la policia, li diré que se t'emporti, no? A veure, la policia no és l'home del sac, no som el coco. Els nens han d'entendre que la policia, jo sempre dic, no li digui això al nen, perquè si un dia el nen té un problema, un dia el nen es perd, sempre han de veure la figura aquella, no? Busca un policia que t'ajudarà. I hem de tenir aquesta vocació de servei i tenim aquesta vocació de servei, aquesta vocació de servei cap als ciutadans de Catalunya, que és un que en definitiva per la gent que treballem nosaltres.
Doncs si vols afegir alguna cosa més, perquè crec que hem parlat molts temes avui de cop i...
No, a veure, que jo encantada d'haver vingut avui, que si en algun moment doncs, necessiteu una altra intervenció, jo estic a la vostra disposició, que a més teniu el Nacho, el Jordi també, que a través d'ells doncs, també podem fer aquesta feina de difondre doncs, determinats consells de seguretat de cara a la població. I que a veure, que som un servei evidentment obert i al servei del ciutadà, i que quan ens necessitin ahí estem.
Moltes gràcies. Ara per Nadal, que és el que podríem dir que ho tracteu més des dels Mossos d'Esquadra?
A veure, ara tenim engegada tota la campanya d'un dispositiu de Nadal que està engegat no solament aquí, sinó que és un dispositiu a nivell de Mossos que es fa a tot Catalunya, que és el dispositiu Grèvol, que bàsicament està adreçat doncs, a poder tenir unes festes de Nadal tranquil·les, que es puguin realitzar bàsicament enfocat a la prevenció de furts i robatoris durant els dies de compres nadalenques, adreçat a tot el que és el sector comercial. També va encarat doncs, a la mobilitat, a la facilitar o a millorar tot el que és el transport de persones que es traslladen d'un lloc a l'altre, la mobilitat a les carreteres, que en aquest cas a nosaltres no ens afecta perquè no tenim que vigilar carreteres, però bueno, a nivell de tot Catalunya doncs, també que els desplaçaments s'efectuin amb la major seguretat, la prevenció de robatoris a tot el que són polígons industrials, empreses, i després també garantir que els dies de celebracions com serien doncs, fi d'any, les cavalgades de Reis i de més, doncs es celebrin amb la major seguretat i tranquil·litat possible, i això hem d'assegurar-ho nosaltres.
I nosaltres ajudar.
Ah, exacte, i tu aquí implicar-se a tothom. A veure, bàsicament doncs, adrecem consells a la gent quan va comprar, no? Doncs, com han de portar els bolsos, les carteres, o sigui, prendre un mínim de precaucions per evitar això, per evitar una victimització posterior.
Sí, perquè ara que arriba el cap d'any surten la gent gran a buscar doncs el que han cobrat a la caixa o al banc. I
això és una problemàtica que ens passa més rere més, i que és una de les campanyes que tenim de cara a la gent gran, doncs conscienciar-los de que no fa falta que el dia que cobrin vagin a la caixa el mateix dia a treure tots els diners que han cobrat. Però aquesta és una campanya que hem de ser molt constants, doncs, perquè moltes vegades és difícil canviar hàbits. I això són hàbits adquirits. Hàbits adquirits durant molts anys.
Sí, sí. Hem de conscienciar la gent gran.
I hem de conscienciar la gent gran doncs, que no fa falta treure tots els diners de cop de la caixa, que ho poden anar traient a poc a poc, que prenguin mesures, que no vagin sempre el mateix dia a treure els diners, que allò el moment que cobrin anar-los a buscar, i que et prenguin una mica de precaucions en aquest sentit.
D'acord, doncs com sempre donar les gràcies a l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra, que avui no ha calgut que m'apuntés, que avui ja ho he dit directament. I evidentment doncs, a la visita que hem tingut a la intendent dels Mossos d'Esquadra a Sant Andreu, la senyora Teresa La Plana, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa, i esperem doncs, comptar més endavant amb la seva presència perquè ens segueixi explicant doncs, anècdotes i casos que es donen aquí als nostres barris.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu a la vostra disposició.
Molt bé, doncs ara escoltem una mica de música, fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.
Començar un llarg camí que em cel o bé l'infern, i és que ha de ser que el moment ja m'ha arribat. Vull sentir-me com mai m'he sentit. Els somnis per fi es faran realitat. Les respostes podré descobrir. El moment ja m'ha arribat. Quan de temps que l'està perseguint, després de tants anys esperant, puc sentir, puc sentir.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs avui ens han vingut a visitar la senyora Teresa Laplana, que em dedica a l'intendent dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu, i ara el que toca és fer una breu agenda, no sé si ens donarà temps, però el que sí que podem dir-vos és que continua l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig a la Nau Ivanov.
La fàbrica de creació de la Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix cada dia de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig. Recordem que l'entrada és gratuïta.
I atenció, perquè avui hi ha dins del cicle Lletra Petita Llibres Escena l'espectacle Animals Valents al Centre Garcilaso.
La biblioteca del Centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita Llibres Escena la representació de l'espectacle Animals Valents a càrrec de Mònica Torra. Tres històries on la por, els entrebancs i les solucions deixen entreveure el caràcter dels personatges, proposta basada en els contes Leonard, Kiwi i en Max Samba, i col·labora l'editorial Takatuka per a una mainada de més o menys 3 anys. L'entrada gratuïta.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Res més que comentar-vos, donar les gràcies als nostres col·laboradors, al Juan Lucas Navarro i al Cristian Roldán. Ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda.
Bona tarda.